Comencem ara la ronda de l'oposició. Tenim de convidat avui el regidor d'Alternativa per Pollença, Pere Josep Coll. Benvingut, com estàs?
Bones, va bé.
Començarem aquest programa repassant diferents aspectes d'aquestes darreres setmanes, diferents notícies, i volia començar parlant sobre habitatge. Volia demanar-te primerament, s'han posat en marxa algunes iniciatives en relació a l'habitatge a partir de les mocions que vareu presentar al ple de l'Ajuntament de Pollença? Si vols, per recordar quines són les dues mocions que es varen aprovar i després si s'ha fet o s'està fent alguna cosa en relació a tot això.
Bé, si nosaltres en el ple passat, ja va...
Sí, n'hi va un d'extraordinari.
Sí, va un extraordinari.
De pel mig.
No, vam presentar dues mocions, no? Una per l'inici d'actuació per garantir la funció social de l'habitatge, no? Que de forma resumida podem dir que l'objectiu és començar accions per garantir, no? Com diu el títol, la funció social de l'habitatge, no? I que el que estableix bàsicament és demanar formalment a les empreses subministradores d'electricitat la informació relativa en un consum anormal d'un servei subministrats, no? Tal com preveu la llei, i que l'Ajuntament recolli les dades d'uns habitatges on no hi hagi ningú empadronat. No? Aquesta moció ve un poc arrel de l'estudi que se va fer, que va fer l'Ajuntament a iniciativa nostra, no? Que es va presentar passat mes de novembre, per mi s'ha presentat l'estudi sobre l'habitatge, no? I que deia, perquè establia més o menys un nombre d'habitatges que no estaven ocupats, però establia que la millor fórmula per saber-ho realment era analitzant el consum d'electricitat, i per això vam fer aquesta moció, perquè crec que és bàsic tenir aquesta informació per començar a prendre mesures, i mos consta que aquest dia l'Ajuntament ha enviat aquesta petició formal. La nostra moció de que se demanava a una empresa se va esmenar una mica perquè al final hi ha bastantes empreses que subministren electricitat, i mos consta que l'Ajuntament ha fet aquesta petició formal. Ara esperem que les empreses contestin, que és la seva obligació, si no es poden ser sancionades, i a veure quina informació traiem. I després l'altra moció era per constituir patrimoni municipal del sòl, no? I fer complir les seves finalitats com estableix també la llei, no? Que al final es intervenia en un mercat per incidir en un preu si tenia habitatges de protecció pública, no? Que Pollença al final són 128, que és un 1% només, no? És ridícul, no serveix pràcticament, és una quantitat que no incideix per ajudar a tenir un accés a l'habitatge millor, per tant crec que en calen més, i per això vam fer aquesta moció. En aquest sentit, evidentment, no mos consta que s'hagi fet res. Esperances de que aquest equip de govern faci res d'aquí a que acabi la legislatura, tampoc no ens hem d'enganyar, no en tenim moltes, no? Al final, totes les coses que s'han fet d'habitatge han estat a iniciativa nostra. L'estudi que se va presentar també va ser per una proposta nostra. Al final, si l'equip de govern hagués volgut fer alguna cosa en el tema d'habitatge, ja s'hi hauria posat ells mateixos a principi de legislatura, no? Està clar que ells no tenen molta voluntat de fer res, i per això a nosaltres no ens queda més remei que presentar aquestes mocions, i almenys tens una moció aprovada, saps que sempre pots exigir que se compleixi perquè està aprovat per ple, i en un futur, amb un canvi de govern o que sigui, poden seguir demanant això. Ara, esperances de que se faci molta feina en temes d'habitatge, estem acabant la legislatura i no s'ha fet gaire cosa. Per tant, no podem tenir moltes esperances, però bé, a veure si fan alguna cosa.
En el darrer ple, l'alcalde de Pollença va afirmar que contactaria amb els diferents partits passat Sant Antoni per pactar inversions pel pressupost del 2019. Per pressupost d'un guany, vaja. Com ho veus? Creus sincerament que hi haurà pressupost abans que acabi la legislatura? Penseu que s'hauria de deixar fet un pressupost?
Bé, bueno, sí que crec que creiem que s'ha de deixar fet, perquè si no, al final, de pensar que si entra un equip de govern, hi haurà eleccions dia 26 de maig, entre que se constitua, si no tens un pressupost elaborat, entre que comença la legislatura, que nous regidors, no sé tampoc que veurà ni qui se presentarà ni res, ni qui guanyarà les eleccions, no? Però tot inclús que guanyin ells, sí que és un poc complicat començar sense tenir un pressupost aprovat, per tant, crec que sí que s'hauria d'intentar aprovar aquest pressupost. Si ho faran, no ho sé, la petició que van fer en un darrer ple, perquè ja van dur dues modificacions, van levar d'això, que ha passat Sant Antoni, convocaria una reunió i per parlar de tema del pressupost. Que ara no han passat Sant Antoni, li deixarem aquests dos dies o tres que queden i veurem el mateix que he dit abans. Quan un senyor Batlle diu la setmana que ve o els pròxims 15 dies convocarem una reunió, poden passar dos mesos. El problema és que en aquest cas, si passen dos mesos, ja hem acabat la legislatura, no? Per tant, esperarem, li donarem aquests dos dies que queden, esperarem que passi Sant Antoni i veurem, però la sensació és que aniran tirant de qualsevol modificació i aniran al pressupost prorrogat.
Se va aprovar, això sí que en el darrer ple, una aprovació inicial de moment del Reglament Especial d'Honors i Distincions de l'Ajuntament, el Premi Clara Hamel, que et suma els reconeixements de fill il·lustre, distinció de la patrona. Vosaltres hi vareu votar a favor. Què en penseu d'aquesta distinció? Perquè m'he fet ressò de ser debat que hi ha en què s'afirma que els altres premis són indistints per homes i per dones, vull dir que en certa manera les dones ja hi tenen la seva cabuda. Des de quin punt de vista enfocau que hi hagi un premi específicament femení?
A veure, evidentment que les dones ja tenen cabuda a les altres distincions, però a nosaltres mos sembla positiu. Nosaltres vam votar, evidentment, vam votar a favor, si no mos sembla positiu no hauríem votat a favor. I crec que tot el que serveix aquí per ajudar a visibilitzar la figura de diferents dones o col·lectius de dones és positiu. En el final s'han de prendre mesures en aquest camí, perquè en el final aquesta falsa dir no, ja, a nosaltres premis ja se poden distingir dones. I ja feu llistat i mira quantes seran distingides. En el final
números canten.
En el final el que acaben defensant aquesta igualtat acaben sent masclistes o acaben defensant una societat masclista, perquè si tenim una societat que és desigual, les mesures que no... Si no hi ha un pot de discriminació positiva cap a una banda, pues se segueix prorrogant aquesta mica, situació de desigualtat.
És una mica el mateix debat que amb les llistes paritàries.
És el mateix. Si no estableixes llistes paritàries, acabes tenint llistes plenes d'homes. I al final és així. Per tant, a nosaltres ens sembla bé aquest reconeixement i ja ens agradaria a nosaltres que no fes falta posar-lo. Ja ens agradaria a nosaltres si fas un tot llistat i al final tot fossin la meitat homes i la meitat dones i no tingués on són quins problemes que tenim a la societat, no faria falta prendre mesures d'aquest tipus. Però quan que la societat és com és i tenim problemes que tenim, creiem que mesures d'aquest tipus són positius. Per tant, vam votar a favor. Després, dir també que aquests dies les xarxes socials s'han fet algun comentari en contra d'un discurs que va fer la regidora l'altre dia a Nuple, també ens han semblat fora de lloc, i des d'aquí ja alguns dels nostres membres li van mostrar el nostre suport a solidaritat, i des d'aquí també vull transmetre jo, no en propi, però vull transmetre el meu suport.
Parlant de distincions, també hem de remarcar que el ple de l'Ajuntament de Pollença també per unanimitat ha aconseguit el títol de fill il·lustre al fotògraf Guillem Bastard Cànovas. També aquest any 2019 serà el seu any, l'any Guillem Bastard. Satisfets?
Sí, evidentment. Ja fa llistat també de fills il·lustres i mira quantes dones hi ha, no? També veuràs que no n'hi ha moltes, no?
Tenim precisament una filla adoptiva, que és la Clara Hamel.
Evidentment, nosaltres vam votar a favor de la proposta de concessió d'un títol de fill il·lustre en Guillem Bastard, no? I de la proposta de dedicar-li l'any 2019 a la seva persona. crec que és evident i indubtable, no?, la seva qualitat artística, no?, i tècnica, i capacitat innovadora dins el seu, uh-huh, dins el camp de la fotografia, no?, i durant en vida ja se'l va reconèixer, uh-huh, diferents premis, no?, i tant com a pintor i sobretot com a fotògraf. Però a part d'això, no?, d'aquesta excel·lència artística o professional, no?, i en més tard també va ser una persona compromesa social i culturalment en el poble de Pollença, no? I nosaltres ja ho vam fer en un ple, crec que és molt destacable la seva vinculació en l'obra de Colònia, no?, tant en l'escola com en la caixa, no?, la qual que al final primer va ser secretari i després la va acabar presidint també, no? No, i en aquest sentit, referent a l'obra de Colònia, podem dir que aquest reconeixement en Guillem Bestard també és un reconeixement a l'obra de Colònia, no? Perquè al final en Guillem Bestard és un dels fruits d'aquella obra, no? Per tant, crec que també és un reconeixement a Colònia. I durant el ple també ho van dir, no? Crec que s'ha de recordar, perquè no se sol fer moltes vegades, que tant en Guillem Bestard, no?, com el seu entorn, en aquell, uh-huh, cas, per exemple, en Margarida Comas, o com en Cifra de Colònia, o en Clara, sí, sí, Hamel, en el seu temps no varen trobar una societat, un poble, no, diríem, ni una època que facilités el desenvolupament ple de la seva tasca, no? I tot el contrari, no? Probablement, uh-huh, en major o menor mesura, varen rebre la intolerància, varen patir la intolerància de certs sectors, no? Per el simple fet de defensar una societat més justa i avançada, no?, que era, uh-huh, ultraconservadora, no?, i ultrareligiosa, que se varen trobar en aquell temps, no?
I recordar inclús que la seva segona dona, la Margarida Comas, sí, sí, no va poder tornar fins a l'any 55 o algo així, fins a... no va poder tornar a Pollença, no? Per tant, poden dir que va ser una persona avançada en el seu temps i que, per tant, m'ho sembla més que merescut aquest reconeixement, i esperam que la dedicació de l'any 2019 en el seu honor pues, servisqui un poc perquè la ciutadania s'acosti a la seva figura i a la seva, uh-huh, obra, no? I els convidem a que s'hi acostin i que coneguin en major mesura la figura d'en Guillem Bestard, que crec que molta gent sap un nom, sap...
Guillem Bestard, fotògraf.
Exacte, però ja està, desconeix, no?, bastant la seva obra i la seva figura, per tant, esperen que aquest 2019 serveixi per acostar-lo al poble de Pollença.
Mm-hmm. Més notícies d'aquestes darreres setmanes, clar, amb les festes de Nadal i tot això, per mi feia bastantes rondes que no fèiem, i tenim notícies atreçades, com ara aquest conveni que es va signar amb el govern per tal que aporti 200.000 euros als afectats per les inundacions a l'octubre a Pollença. No sé si us ha arribat alguna estimació del danys, sí que 200.000 euros penseu que és un conveni satisfactori, suficient?
A veure, jo suposo que 200.000 euros ajudaran, però no crec que... Suposo que d'anys... No mos ha arribat tampoc des de l'equip de govern, no se mos ha arribat cap estimació real d'anys. Jo crec que és una quantitat un poc baixa, així de bones a primeres. Jo crec que d'anys varen ser bastant majors, però bé, ja t'hi xerro un poc... al tuntun, eh? No som ni he fet peritatges ni tinc dades reals de danys totals, però jo crec que és una quantitat un poc baixa, però bé, espero que se gestionin de la millor manera possible i que es puguin servir a la gent i algunes empreses o explotacions agrícoles puguin servir per pal·liar de la millor manera els danys que han sofrit.
Mm-hmm. Aquesta és que és més recent, la notícia. Han trobat restes arqueològiques a les obres de la peixateria que els ha interrompudes momentàniament o temporalment. Està en joc la subvenció amb què comptava l'Ajuntament per pagar aquestes obres o no?
Jo no ho crec que estigui en joc, però bé, ja ho veurem, però no ho crec, perquè al final crec que és un retard justificat. A veure, la llei estableix que si hi ha unes troballes d'aquest tipus s'han de aturar les obres, s'han de fer certes tasques d'excavació. Per tant, jo no crec crec que si se passés en un termini, crec que s'hauria de fer, crec que se podria fer una excepció per un cas que estan parlant, no? Mira, és el que hi ha. No. No, al final, quan estàs fent una obra i trobes això, s'ha d'aturar. Ara pot ser que les obres se retracin bastant i perjudiqui a lo millor, acabaran coincidint a lo millor un poc en la temporada, o quan a plaça hi hagi més gent, hi haurà gent que es queixarà. Aquestes coses no, a vegades són incontrolables, són males d'evitar. I mira, s'han de dur a terme totes aquestes feines d'excavació. Són feines que coneixem un poc aquest món, no són ràpides, no? Una excavació és una feina molt meticulosa, i tot i que supos que se farà una feina lo mínim possible per no retrasar les obres molt de temps, però són tasques lentes i no queda més remei que esperar. Al final ja no et diré que se pogués preveure, però bé, quan fas si fas una obra per la zona de plaça, trobar alguna cosa de davall...
Sí.
És
ben normal que no trobar-ne.
És el més normal, no?
De restes arqueològiques.
Per tant, però, ja t'he dit que és el que hi ha. El pacient sí, les obres se retrasaran, però no queda més remei que fer-ho.
També cada vegada que l'Agència de Defensa del Territori publica algun tema relacionat amb demolició, n'ha publicat darrerament algunes que afecten a Pollença, a xarxes socials, per exemple, si genera cert debat entre si verdaderament està convenient o no encomanar-li la gestió. Què en pensava l'alternativa per Pollença?
Nosaltres, que, evidentment, defensant que està bé. Saps? Al final... el que pensen que no està bé són el que defensen que no està bé complir la norma. Saps? En el final, això aquesta pregunta, a part de fer l'alternativa, se li ha de fer a la persona que ha respectat la llei, que no ha edificat en rústic, que no ha construït una casa en piscina i que a l'estiu treu una barbaritat d'euros. No? Aquesta persona que ha respectat la llei i té un tros de terra amb una caseta d'eines i veu com un veïnat que a l'estiu treu mils i mils d'euros arrendant a la mans, que li demanin a aquesta persona que veu que el seu veïnat incomplit la llei fa 20 anys que viu d'això i ell ha respectat la llei. No, és que en el final, crec que ho debat és absurd, en el final estan xerrant de si està bé complir la llei o no està bé complir la llei. No, crec que és un debat inútil. El problema és que aquí, durant 30 anys, un 30 anys estic tirant a curt. Aquí la gent s'ha saltat la llei en la permissivitat de les institucions, evidentment, o en la complicitat i tot, més que permissivitat, en la complicitat de les institucions, en aquest cas l'Ajuntament, sobretot, i s'ha anat saltant la llei a la tolera. I en el final, aquí, el que ha complit la llei ha estat un pu apoyant-se. És que en el final, i és que és així, no, tu construeix, tamaté no... no passa res. I ara posam un crit en el cel perquè se compleix la llei. No ho sé, jo és que crec que és un debat que no hauria d'existir. És que estan dient que s'ha de complir la llei. I apoyant-se, t'ho dic, és que hauríem de... Si se complís la llei en un 100%, s'hauria de tombar la meitat de rústic i molta gent que hauria d'estar tancada a la presó, saps? En el final. No, aquestes coses crec que són debats absurds, són debats que no haurien d'existir, estan debatint entre si complir o no complir la llei. Crec que la resposta és simple, s'ha de fer complir la llei, saps? I mira, si n'hi ha qualcuns que defensen que no se compleixi la llei, pues, ja és, al final, no ho sé. I mira, no m'agrada ser legalista, jo, però és que ara apareixia un poc una bollata. És que és així, crec que és un debat que no té sentit. El problema és que aquí a Pollença, durant molts anys, la gent s'ha acostumat a viure sense complir la llei, però és que si ens posem així, si ens comencem a saltar lleis, anem a cap banda. I al final, ja et dic, hi ha moltes coses que per desgràcia ja no tindran solució. Ja, i a Pollença el sol rústic està destruït. Saps? I ara les protegides estan destruïdes. Per tant, l'Agència de Defensa del Territori si m'ho fixam en les publicacions que a vegades fa, el seu objectiu principal, perquè diuen això, oh, ara aquests venen a requetar dos més apollant-se, basta veure les multes que posen, que en el final, quan hi ha una restitució de la situació legal, s'acaben retornant molt de dos més de multes, perquè l'objectiu, en el final, és que la situació estigui de forma legal. No és en el final requetar dos més, ni... Saps? Que és una altra de les coses que defensa molta gent, que no volia cedir, que no volia fer aquest conveni o no volia cedir les competències. No, ara l'Ajuntament perdrà dos més. Clar, ja, és que estan defensant que la gent també incomplesqui la llei perquè els hi posam una multa, no te'n vam a dir, evidentment, i així requetant dos més. No, és que és una perversió total de la normativa. Les multes se posen o toquen estar, s'estableixen damunt un paper perquè la gent no cometi irregularitats, no perquè l'administració recapti dos més. En el final, però és que estàs desitjant que la gent incomplesqui la normativa per tu tenir més dos més. No, això és una perversió. Tot el contrari, si tu veus que la gent està disposada a pagar la multa, pues se toquen elevar més encara perquè la gent no vulgui cometre una infracció. No? Crec que amb aquest tema s'ha estat molt pervers apoyant-se, i hi ha gent que encara ho és.
També s'ha dut a terme que a final d'any el judici condemna de 22 anys a l'assassí de Lucía Patrasco. El veredicte finalment del jurat popular ha estat aquest i ha dictat sentència. Un capítol que es tanca, o encara queden coses que estan pendents per resoldre, penseu?
Home, per nosaltres crec que hi ha temes que estan per resoldre. En el final, jo ara no entraré a valorar una condena d'un tribunal de si han de ser 22 o si toquen ser més, crec que això és lo de menys. Aquí el problema és que na Lucía Patrasco ja no sé qui. I na Lucía Patrasco no sé qui, en part, evidentment que el gran culpable és el seu assassí, evidentment, però també hi ha algunes actuacions policials que estan en entredit, no? Per tant, nosaltres creiem que hi ha coses que va d'aclarir, perquè, ja dic, el problema no s'arregla, el tema no és ara condemnar un home a 22 anys, el tema és que aquestes coses s'han d'intentar evitar, saps? I nosaltres creiem que aquest assassinat, independentment de la figura de l'assassí, se podria haver evitat. Perquè en el final na Lucía Patrasco va anar a un corte, en aquell corte no se li va fer cas, no sé, crec que hi ha hagut actuacions que són... I creiem que la justícia encara té coses a dir sobre aquest tema.
El manco són dubtoses.
Sí, no, ja t'he dit, no vull xerar molt, perquè en el final és un tema que està judicialitzat i que...
Sí, sí, és així.
Que ja decidirà la justícia, però crec que cada responsable en lo seu ha de ser eficient, i en aquest cas crec que n'hi ha que han actuat de forma negligent.
En setem any electoral,
sí.
Alternativa ha apostat per aquesta rotació de càrrecs i participació col·lectiva. Heu decidit alguna cosa més sobre com encarau aquestes eleccions del 2019, qui encapçalarà la llista, o alguns detalls?
Bé, la llista l'encapçalarà la nostra actual portaveu, que és na Marina Llobera. Evidentment, crec que per encarar una campanya electoral, al final tampoc tindria sentit que na Marina anés la 3, no? I anés una persona nova de número 1. No? Evidentment, ella encapçalarà la llista, bàsicament per dir que això, perquè les campanyes al final també són complicades, se fan pesades, i al final tenir una persona amb un pot de rodatge sempre més còmodo. La llista encara no l'hem acabat, hem decidit quins seran avui primers, però tampoc hem tancat les posicions exactes on hi ha a la llista. La rotació també vam establir que un mínim un any, tampoc no rotarem menys d'un any, però clar, al final això també dependrà una mica dels resultats, que d'un número de regidors que tinguem. Pot ser un any, ja tinc mínim, però a lo millor serà un any i mig o seran dos, depèn un poc d'un número de regidors que tindrem. Al final l'objectiu és implicar més gent, és una forma d'implicar més gent a nivell de partit, això és molt positiu, perquè
al final descarregués de feina, fet de, al final això t'ho podrà dir qualsevol persona que estigui fent de regidora de qualsevol partit, no crec que sigui més d'alternativa, però la institució al final et sorbeix una mica i s'acaben a vegades deixant de banda altres tasques internes de partit, no? I el fet que hi hagi 8 persones implicades a la institució fa que les feines se repartesquin un poc més, i després, evidentment, també és un aprenentatge col·lectiu gran per un partit, no? Jo sempre ho dic, que un partit com més ets regidors té, més coneixements té, almenys a nivell institucional, no? Al final, quan una persona passa, i això ho puc dir jo per experiència pròpia, no? La meva forma d'entendre la política municipal no és la mateixa ara que abans de ser regidor, i això també t'ho podrà dir qualsevol persona que passi per l'Ajuntament, no? Per tant, el fet de tenir, i no, jo per exemple, ja t'he sempre defensat això, no? El fet de nosaltres tenir dos ets regidors ara, com és en Pepe García i en Miquel Sánchez, és un valor per nosaltres, perquè sempre t'aporten una experiència que una persona que no ha estat a l'Ajuntament no té, i el fet de que durant una legislatura puguin passar 8, 9, 10 persones, les que siguin, saps? Per la institució, farà créixer a nivell intern en un partit, no? Per tant, l'objectiu és de democratitzar més, aprendre més, altres creiem que la política no s'ha de professionalitzar, no és positiu que una persona estigui molts anys a la institució, basta voler-ho, al final s'acaba... Vas mirar la composició d'aquest ajuntament, no? Hi ha gent que fa anys que circula per allà de dins i que acaben sent professionals d'això, no? Nosaltres creiem que això no és positiu, que creiem que els càrrecs s'han d'anar rotant, tant a nivell intern com a nivell institucional, i per això hem optat. Tampoc hem inventat res, eh? Hi ha altres pobles que ja se fa i les seves conclusions són positives, per tant, nosaltres hem decidit provar-ho, però al final són 4 anys i si no funcionava sempre podríem tornar enrere, no? Però hem decidit apostar per aquesta fórmula, perquè creiem que, ja t'he dit, perquè creiem que augmenta la democràcia interna en un partit i millora el coneixement sobre política i sobre institució també del propi partit.
Molt bé, i si vols, ja per acabar, sortint de que és la política municipal, ara que també s'aproximen eleccions, us preocupa aquest ascens de l'extrema dreta, els resultats andalusos, tot aquest fenomen de vots?
Home, evidentment, no s'han d'enganyar, crec que és un fenomen no només espanyol, no? Crec que passa a molt d'altres indrets, a Brasil, a Europa, entrant mateix a Estats Units, aquest populisme racista, masclista, bé, feixista, podríem dir, la gent de vots és clarament feixista, no? Només fa falta en blanquinaró, com fan molt de mitjan de comunicació, el feixisme pur i dur. Clar, evidentment que mos preocupa, no? I amb això l'esquerra ha de fer autocrítica i ha d'intentar, de totes les maneres, intentar arribar a la ciutadania amb programes atractius, no? Perquè al final, a part de la irrupció de vots, que és evidentment molt preocupant, el problema és que la irrupció de vots acaba escolant cap a la dreta a la resta de partits també, no? I al final tens un Partit Popular que fa X anys són quins discursos no els faria, i amb l'arribada de vots els acaba assimilant, i Ciutadans tres quarts de lo mateix, no? A part de que també hi ha un perill encara de que la presència de vots fa aparèixer que la gent del Partit Popular no siguin tan de dretes, no? És una situació és preocupant, crec que la gent han de reaccionar, perquè crec que és inadmissible que un partit com Vots tregui uns resultats que ha tret a Andalusia, saps? Per tant, crec que tots ens hem d'espavilar una mica, crec que l'esquerra ha de fer també autocrítica, perquè no ha estat capaç d'arribar
en uns sectors en què en teoria tocaria arribar, perquè al final la gent de vots que els ha votat una part prové d'un món obrer i de classe mitjana baixa, no diré tots, però hi ha una part d'aquests votants que no s'haurien d'escapar, haurien de ser de l'esquerra i han anat a parar a vots. Per tant, sí que crec que s'ha de fer autocrítica per mirar de revertir un poc aquesta situació.
Molt bé, vols afegir alguna cosa més?
No, res més, desitjar un bon Sant Antoni a tothom, seny, calma, no? I a disfrutar de la festa.
Això mateix, igualment. Molt d'anys.
Molt d'anys.